Meteoambient, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Meteoambient, amb José Luis Gallego.
Què tal? Bona tarda. Avui Meteoambient i Meteotemps per fusionar un tema. José Luis Gallego, bona tarda.
Bona tarda.
Per fusionar un tema que recurrentment en aquests 4 anys de programa ha anat sortint.
Nous materials.
Nous materials que poden revolucionar, que estan revolucionant la nostra vida, i sembla que n'hi ha un de, podríem dir, n'hi ha molts, però un de màgic que podria revolucionar els nostres smartphones, que pot revolucionar els ordinadors, que pot revolucionar la medicina, que
la
pot revolucionar la mobilitat, els cotxes elèctrics, etc. I potser moltes coses més que no sabem, i com que cada setmana dèiem això ho hem de preguntar a algú que en sàpiga, això hem de portar algun expert, perquè normalment a les xarxes socials, ho saps, surten mentides, mitges veritats, coses doncs que no són ben bé exactes, i al final hem d'anar a provar a preguntant als científics.
Sí, és cert. També és cert que a les xarxes socials surt la cara B, com els discos d'abans. La cara A...
Que no és la caixa B.
No. D'acord. La cara B és la part oculta que de vegades, quan estem fent investigació sobre nous materials, no interessa comunicar.
Ah, d'acord.
És per això que és interessant parlar dels nous materials en sentit ampli i amb temps, que és el que farem.
D'acord, doncs vinga. Hem portat líders en aquest camp, com a mínim, que estan treballant a Catalunya, que estan investigant doncs, a l'entorn de Catalunya. Frank Koppens, què seria millor de pronunciar?
Frank Koppens.
Koppens, perfecte. Sí. És líder del grup de recerca de nano-opto-electrònica quàntica. És professor de l'ICREA i de l'ICFO, que és l'Institut de Ciències Fotòniques. Bona tarda.
Bona tarda.
Ell, el Frank, és d'origen holandès.
Sí.
D'acord.
Soy holandès.
Ell parla habitualment, doncs, evidentment, anglès, com a llengua gairebé universal, però si té alguna dificultat amb el català, no et preocupis que t'ajudarem. I el Denis Guillot, Project Manager del Departament de Transferència de Tecnologia i Coneixement d'aquest Institut de Ciències Fotòniques de l'ICFO. Bona tarda.
Bona tarda.
Tu sí que parles i comprens el català?
Sí, cap problema.
Cap problema. Entesos. I hi ha un acompanyant ja d'emergència, que no la sentireu, que és la Lina Hirschman, però que està aquí situada per si hi hagués alguna cosa
de
que ens superés. Sí, de quart àrbitre, ja molt, molt tecnològica i d'això, però no. Ella no ens explicarà coses sobre el grafè. Frank, què és el grafè, o més ben dit, d'on surt? El grafè surt d'una mina? Podem anar a una mina amb unes vagonetes i treure grafè?
Exactament. Grafena és una part de grafito.
Vale.
Y encuentras grafito en las minas. Sí, y también en tu lápiz.
Sí.
¿Recuerdas cuando escribes una línea muy fina al papel? Son piezas muy pequeñas de grafito. ¿Vale? Pero cuando sacas una capa más fina posible, eso es grafeno. Tiene un grosor de solo un átomo.
Y aleshores, clar, la pregunta que jo em faig és, hem d'anar a un lloc que hi hagi mines de grafit, sí o sí? Unes mines de carbó ha de ser uns països específics o és gairebé universal?
Mira, no necessita grafito. Puedes crear grafeno en laboratorio o en fábricas. Solo necesitas un horno de gran temperatura y un gas de metano. Y es muy fácil para crearlo. Tú puedes crearlo en tu casa.
Ah, sí?
Si quieres, sí.
D'acord. però no sabré ben bé com fer-lo servir, no? Aleshores podríem dir que és universal,
sí,
que qualsevol país, sí, el pot crear,
sí,
i per tant és inesgotable, no s'acaba.
Sí, sí, perquè quan hi ha dues opcions, eh? Puedes extraer grafito o puedes crearlo en fàbriques. I hay suficiente de grafito en todo el mundo, pero también hay suficiente gases de metano para crear el grafito. So, hay suficientes. Y es súper fina también, no necesita
molta cantidad.
Mucho, ¿no?
Y has de pensar que només son átomos de carbón, y el carbón es un dels tres elements universals de tots els constituents, amb lo qual sempre podrem trobar carbó des d'una matèria o una altra.
Carai, això vol dir que és, com diríem, la repera de material. És un material que és realment una revolució. Tots els països deuen estar ara mateix investigant fort, perquè realment, José Luis, és sorprenent.
És inquietant.
Inquietant.
Perquè això significa que és una revolució. En tots els sentits, no? Com a matèria primera i com a material de desenvolupament de infinites.
Ara els hi preguntarem.
Sí. Jo insisteixo en si el franc s'ha qüestionat si els efectes que pot tenir tant l'ús del producte, no només l'extracció i l'obtenció, sinó l'ús del producte, si genera residu l'ús del o la fabricació del grafè.
Del
residu, sí, si genera residu.
Doncs el fet és que són àtoms de carbó, amb la qual és un element molt net, perquè només els únics constituents que deixaran són àtoms de carbó, però no es creen contaminants o plomes.
No genera contaminació.
No.
Ni en el procés de fabricació.
Són solo àtoms de carbono.
Perfecto.
Vale.
Ja està.
Perfecto.
Això
és una solució, evidentment, pues, eh?
Aleshores, a què estem esperant?
Com grafito. Grafito és solo carbono també.
Sí, sí, s'integra a la natura. Tu no,
és,
no,
és integral natura, sí.
Claro.
No és com el plàstic.
Claro.
És diferent. Perquè el plàstic és en creació del
sí, del petróleo.
A partir del petróleo. Sí, del petróleo.
I grafè no puedes encontrar en natura.
Perfecto.
Llavors, a partir d'aquí, en quin estat, Denis, Frank, no ho sé, estem de la investigació? És a dir, això només ho trobem en un laboratori de Corea del Sud o realment això ha anat evolucionant i estem en una situació ja de gairebé ús quotidià?
Hi ha molts esforços a nivell mundial per començar en investigació. Hi ha uns grans programes en Xina, en Estats Units, en Canadà també, però a nivell europeu hi ha una iniciativa...
Costa't
que és
una
molt
mica
gran.
El micro, gràcies.
Hi ha una iniciativa de la Flagship, que és un projecte europeu, un dels dos més grans que s'ha financiat fins ara, que és un projecte de 1.000 milions d'euros en 10 anys, i és un gran projecte d'investigació que s'està fent a nivell europeu. De fet, el grafè s'ha descobert a Manchester i s'ha atribuït un premi Nobel a uns investigadors de Manchester, i venint d'aquí es va idear aquest projecte de la Flagship, de quin Frank és líder d'un dels paquets de treball del projecte europeu, que compta més de 145 partners. O sigui, és una de les iniciatives d'investigacions més grans que s'han financiat ara a nivell europeu.
Jo estic quedant sorprès.
Sí, Frank, independentment de les possibilitats que veig que té per la indústria i per les empreses, pel ciutadà, per la gent del carrer, quins beneficis pot suposar que es desenvolupi aquest material i que esdevingui un material d'ús quotidià?
Grafeno és un material molt únic i tiene propiedades, per exemple, és flexible i un gran conductor de electricidad. Y puedes usarlo para muchas aplicaciones. Por ejemplo, baterías, por ejemplo, electrónicas flexibles, por ejemplo, puedes ponerlo en textiles y creo que las aplicaciones encontramos en sociedad muy, muy pronto.
¿Qué pueden ser centenares de aplicaciones?
Hundreds. Sí, hay muchas aplicaciones. Depende del tipo de aplicaciones. Ahora puedes comprar, por ejemplo, esquís con grafeno. Esquís más ligero. Y, pero en futuro hay más aplicaciones electrónicas, por ejemplo, pantallas flexibles, pantallas táctiles flexibles, baterías con mucha más capacidad.
La revolución que supuso el uso del coltán es similar a la que puede ser el uso del grafeno.
Sí, ahora las pantallas táctiles no son flexibles. Es diferente. So, no, con grafeno puedes hacer todo las electrónicas flexibles.
¿Y quins avantatges, qué ventajas tenemos con una pantalla flexible? Es decir...
Ahora en China hay compañías que están...
¿Vendiendo?
No, ahora en China hay compañías que están desarrollando las pantallas táctiles flexibles. Por ejemplo, un e-reader. Y me han dicho que está en mercado este año.
¿Este año?
Este año. No, futuro, es ahora.
De manera que eso permitiría tener un teléfono móvil que se pudiese arrugar.
Exactamente, sí. Puedes doblarlo y ponerlo en tu
bolsillo.
Ah, doblarlo.
Sí.
Como si fuese un billete.
O fin de todo enrollarlo para poder portarlo y para poder tener una pantalla molt més gran de la que tens ara, però que es pugui després doblegar i posar a la butxaca.
És a dir, tu portes el telèfon. Sí.
Puedes poner grafeno aquí, en papel, al papel o al plástico, y puedes doblarlo sin problema.
Així.
Es un gran connector d'electricitat.
Jo porto la meva tablet.
Exactament.
Meva tablet així.
Com un paper enrotllat.
I porto aquí i faig. Anem a veure.
Exacte, un bolígraf que puguis estirar la pantalla des del bolígraf.
Ah.
Algo així que es pugui enrotllar i preocupar menys espai quan l'has de transportar.
Caray.
¿Y las aplicaciones son las mismas que las actuales? O sea, ¿no hay que renunciar a ningún servicio? ¿Cumple las mismas funciones que un iPhone normal?
Pero son aplicaciones diferentes. Por ejemplo, wearables. Ahora un smartwatch es como un smartphone pequeño.
Sí.
No es flexible.
No,
la caja es rígida.
Yo no pienso comprarlo. Flexible. No me da la sensación que sea muy útil.
Para mí también no tengo nada.
No.
Pero en flexible puedes poner un patch, ¿no? Encima de tu piel, o puedes poner electrónica en
como un tatú.
Un tatú, como aplicaciones electrónicas en tu camiseta. Por ejemplo, cosas que pueden medir
aplicaciones médicas.
Por ejemplo, una cosa en tu camiseta que puede medir tu salud.
Vale,
tu
ritmo cardíaco,
temperatura,
oxigenación, hidratación,
presión de...
És un material que pot esdevenir revolucionari, no només pel mercat de gran.
Anem a fer una petita pausa dels 10 minutets restants que ens quedaran i anem a conèixer algunes aplicacions més i en quin estat estem a nivell de Catalunya i d'Espanya de fabricació o de desenvolupament.
Meteotemps.
Ya hi ha coses que poden ser encara més revolucionàries. Ara ens en acaba de dir una, José Luis, realment sorprenent, mentre sentíem la sintonia. Una càmera que permite...
Sí, hemos desarrollado una càmera que puede ver cosas que no puede ver con tus ojos. Por ejemplo, la cámara puede ver durante la noche, tiene vista nocturna, o puede ver a través de la niebla.
A través de la niebla, de la boira.
Para poner la càmera en cotxes.
Denis, però com hi pots veure darrere de les gotetes d'aigua que formen la boira?
Doncs aquesta càmera funciona tant pel visible com per l'infraroig.
D'acord.
Típicament...
Això ja és de camp meu, eh? Dels núvols, el satèl·lit Meteosat i el camp, el sensor de visible d'infraroig. Sí, sí, sí. Aquí m'hi atreveixo. Vale.
Doncs, veient en l'infraroig, es pot veure a través de la boira. Uh-huh. Això permet que, per exemple, en temes de conducció, si estem conduint de nit o si estem conduint en temps de boira, la càmera pot veure el que està passant, encara que els ulls estiguin pràcticament tapats.
I això... pot arribar a aturar un cotxe, un vehicle, amb un mecanisme, evidentment, que entengui que hi ha un obstacle...
Exacte, el cotxe pot o ensenyar a la persona el que està passant darrere la boira o durant la nit, perquè aquesta persona pugui intervenir i decidir què ha de fer, però també pot ser útil per als cotxes autònoms.
Clar.
On el cotxe en si mateix podrà ja decidir el que ha de fer, i si hi ha un perill que tu no pots veure, decidirà aturar el cotxe per evitar que hi hagi una col·lisió.
Uh-huh. Quan el Frank parlava de estamos haciendo una càmera, vol dir que s'està fent aquí a Barcelona? Vol dir que s'està fent dins d'aquest projecte europeu? Vol dir que...
Hemos desarrollado esta cámara aquí en nuestro instituto. Uh-huh. Y estamos en proceso de crear una compañía que va a llevar esta cámara al mercado para venderlo en todo el mundo, pero queremos crearlo aquí.
Molt bé.
Sí, s'està desenvolupant en un projecte d'incubació a dins de l'ICFO, on estem desenvolupant aquesta tecnologia i a punt de llançar una oportunitat de comercialització a través d'una spin-off.
El que veig és que Barcelona s'ha convertit en un referent amb el desenvolupament de les aplicacions del grafè. Entenc que és així. I vosaltres esteu en contacte amb altres laboratoris del món? Treballeu en xarxa? Treballeu connectats?
Sí, exacte. Amb la iniciativa aquesta de la Graphene Flagship s'ha fet una xarxa de relacions en Europa. Un dels centres més grans que hi ha, òbviament, és a Anglaterra, Manchester i Cambridge, que són els que van... A Manchester, que es va donar el Premi Nobel a uns investigadors d'allà. Però a Catalunya hi ha uns grans centres d'investigacions que són mundialment reconeguts. I a Espanya és un gran lloc de producció de grafè i hi ha moltes empreses treballant en aquest sector, però fins i tot a Catalunya hi ha encara més dinamisme en aquest sector.
Aquesta revolució, estem parlant del Frank ja ens ha dit que aquest any ja poden sortir aplicacions, però estem parlant d'un futur immediat o haurem d'esperar?
Bueno, realment hi ha una mica de tot. Hi ha unes aplicacions que ja són comercials, perquè el grafè es pot aplicar, com deia Frank, hi ha diferents tipus de grafè per diferents tipus d'aplicacions.
D'acord.
El tipus de grafè més senzill, diguéssim, es pot utilitzar per fer uns materials plàstics més resistents, més lleugers...
O més flexibles.
O més flexibles, sí. I amb això ja existeixen productes comercials. Uh-huh. A lo que es refereix el Frank és que en el domini de l'electrònica, de l'optoelectrònica i d'aplicacions més avançades, hi ha una mica més de feina que necessita estar fetes, i en això s'estan desenvolupant molts prototips i molts productes. Hi ha alguns tipus de biosensors, per exemple, que ja són comercials, però després vindran tota una sèrie de productes, com pot ser la càmera infraroja i de visió nocturna que estàvem mencionant.
Clar,
o sistema de wearable o sistema d'electrònica.
Sí. I una... I una última cosa, ens hem menjat el temps, el José Luis ha conduït durant bastant temps un vehicle elèctric i jo el condueixo habitualment des de fa 2 anys i pico, i bueno, quan ho has provat n'estàs encantat i penses que el futur de la mobilitat ha d'anar per aquí, com a mínim de la mobilitat particular, ha d'anar per anar a peu, ha d'anar per anar amb bicicleta, ha d'anar per anar amb transport públic, però el vehicle privat de moment té unes mancances, l'elèctric, per un tema de bateries, la de ioliti, etc. El grafè, en aquest sentit, és un producte que pot ser revolucionari en molt pocs anys. ¿Puede ser revolucionario el grafeno en pocos años, sí, en las baterías?
Sí, sí, sí. He dicho que ahora puedes comprar baterías con grafeno, que puedes cargar mucho más rápido. Uh-huh. Y las baterías con mucha más capacidad necesitamos un poquito más tiempo, pero en
pero las años, pequeñas, en algunos años, las pequeñas ya las tenemos en el mercado.
Cuando dices sí, más mercado. Rápido, Frank, ¿a qué te sí. refieres?
Pocos segundos.
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 Pocos segundos puedes cargarlo.
Es decir, vamos a llegar con 10, nuestro vehículo.
10 segundos.
10 segundos.
Una batería es cargado para cargar un smartphone.
Para un smartphone. Y sí. si yo llego con un vehículo eléctrico
sí,
en el futuro,
las baterías con más capacidad necesitamos algunos años, 2-3 años.
Bueno, pero algunos años, 2-3 años es muy poco.
Sí, sí, es muy poco, sí. No, ahora estamos en una fase muy interesante porque el grafeno, hay prototipos en los laboratorios y están creando fábricas para producir grafeno en
masa.
En volúmenes en masa.
Uh-huh. Bueno, està claríssim que és un material al que li haurem de seguir la pista, no?
Necessitàvem l'aclariment de l'ICFO en aquest sentit, del Denis, del Frank, perquè a les xarxes, a internet, es parlen de moltes coses, cadascú en sap molt, és com quan opines del Barça, tothom en sap molt,
sí.
i sap quin entrenador has de posar, quin jugador, tothom ho té molt clar, sí. però després han de parlar els experts.
Hi ha una escena de la pel·lícula Gigant, que el James Dean, quan troba el petroli, el pou de petroli, i arriba a casa del Rob Hudson i de Elizabeth Taylor, tot ple de petroli, i es pregunten que per què servirà el petroli, que quines coses pot canviar el petroli. Jo crec que estem en una fase similar amb el grafè.
Pel que acaba d'explicar, estem en una
fase similar.
I estem en una entrevista que a mi m'ha revolucionat. És a dir, veure una càmera que hi veu darrere la boira, un telèfon mòbil que el portes enrotllat com si fos un...
No tinc cap mena de dubte de que les primeres aplicacions que sortiran del grafè seran militars. Tu tens alguna dubte?
No, ja hi deuen ser. M'imagino que ja hi deuen ser, clar. No, segur.
N'hi ha alguna. Però només un aclariment que potser us pot motivar, que parlàveu de nou materials. Potser voleu saber que el grafè només és un dels materials que es diuen bidimensionals. I els materials bidimensionals és tota una sèrie de materials constituït d'una monocapa d'àtoms. El grafè és un d'ells que té moltes possibilitats, però hi ha altres materials que tenen moltes especificitats tècniques que també poden obrir vies a altres aplicacions i altres productes. I a part d'això, el que s'està investigant molt és com combinar diversos d'aquests materials per optimitzar totes les especificacions per unes aplicacions en concret.
Caram. Bueno, jo diria que això ho haurem de seguir i potser doncs d'aquí unes setmanes en el directe amb el Roger de Gràcia, si un dia ens voleu acompanyar, doncs parlar-ne una miqueta més, perquè crec que val la pena.
I tant.
Un plaer. Hem fet possible aquesta entrevista, evidentment, al José Luis Gallego, que cada setmana ens acompanya, però des de l'ICFO, el Frank Coppens, líder del grup de recerca de nano-opto-electrònica quàntica, és professor de l'ICREA, d'aquest institut de l'ICFO, I a més el Denis Guillot, ho dic bé?
Sí, està bé, està bé.
Project Manager del Departament de Transferència, Tecnologia i Coneixement. A tots dos, moltíssimes gràcies i ens heu obert la llum del grafè i d'aquesta revolució.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
El concurs.
El grafè és una estructura procedent dels àtoms de carboni o dels fluorocarbonats. Premi, un bitllet d'anada i tornada pel cremallera de Núria, vàlid fins al 30 d'octubre. A la setmana passada, Meteoambient, a quin número de telèfon hem de trucar en veure fum al bosc? La resposta, ben òbvia, el 112. Premi un forfet doble pel telecadira de Vallter, vàlid fins l'11 de setembre. Guanyadora, l'Alba Massaguer de Solivella. I darrerament, Meteotemps, concurs de la setmana passada. Pregunta, les estacions automàtiques poden mesurar si està tapat o seré al cel? No, la resposta és que no. Premi, un forfet doble pel telecadira de Vallter, vàlid fins l'11 de setembre. Guanyador, Emili Ruiz, de Callús.